els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ja sabeu que cada 15 dies ens visita el professor Manuel Manonelles i ens posa al dia de com estan les coses al món. Manuel Manonelles és analista, és expert en relacions internacionals i professor associat de relacions internacionals a Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Manuel? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Com sempre que estic aquí, molt bé.
Que bé. Escolta, encara ha tocat, Manuel?
Sí, sí, mira.
Bueno,
la
és
vida
que
té aquestes coses.
I tant. Avui, amb el Manuel Manonelles, volem fer un homenatge a Federico Mayor Zaragoza, que recordem va morir la setmana passada als 90 anys. Farmacèutic, professor, poeta, polític, alt funcionari internacional espanyol, ministre d'Educació i Ciència entre el 1981, si no m'equivoco, Manuel, i el 82, director general de la UNESCO durant 12 anys. Havia nascut a Barcelona el 1934 i tenia arrels familiars a Tortosa. Avui repassarem la seva trajectòria amb el Manuel, perquè quants anys vau treballar plegats, Manuel?
Doncs ben bé 14.
Déu-n'hi-do.
No sé si vam arribar als 14, però sí, sí, i 12 anys fent de cap de gabinet, que com sempre dèiem, cap de gabinet sense gabinet, perquè tampoc és que tinguéssim tant personal a la Fundació, però va ser uns moments molt intensos. Jo d'ell vaig aprendre moltes coses i, com sempre dic, amb ell ho vaig aprendre tot.
Amb ell ho vas aprendre tot.
D'ell moltes coses, sí. I anant amb ell ho vaig aprendre tot.
Sí, sí. De fet, el llegíem la setmana passada al Nacional, Manuel, no? Que ara parlarem d'aquí una estona, de Federico Mayor Zaragoza, però un home sempre en marxa, titulaves tu,
Sí, sí, jo és que és un... Quan va fer 80 anys, li van fer un homenatge a la UNESCO, que això es fa habitualment, si el director general que hi ha hagut, doncs arriba als 80, li fan un homenatge, i llavors li van fer una exposició, i l'exposició d'això, l'home qui marxa, no? I és cert, vull dir, si tu treballaves amb ell, és que havies, com deia un que havia sigut col·laborador seu, un Jordà, diu, has de tenir unes bones cames, perquè el ritme és...
Per seguir-lo, no?
És molt intens, i a més era, com deia l'article, doncs una filosofia de vida, no? D'aprofitar qualsevol moment per disfrutar de la vida, però també per treballar i per no defallir i per lluitar i lluitar i lluitar i lluitar i avançar, no?
Vols compartits amb ell? Ara ho deies tu.
Sí, sí, no estan comptats. Sí, jo tinc, o sigui, una de les coses que jo vaig fer amb ell va ser quan amb ell el van fer president del grup del nivell per a l'Aliança de Civilitzacions que va organitzar Nacions Unides el 2005 per definir què podia ser aquesta iniciativa política i van ser 2 anys molt intensos perquè ell presidia un grup de treball on hi havia el Desmond Tutu, el Premi Nobel de la Pau, el Khatami, l'expresident d'Iran, exministre d'Afers Estrangers, la Sheikha Mousa bin al-Nasser, que era l'esposa de l'emir de Qatar, la presidenta de la famosa Qatar Foundation, que quasi va comprar el Barça, etcètera, etcètera. I va ser un exercici molt, molt, molt potent en aquells moments. I jo, en aquell context, 2005-2006, tinc comptats, els tinc comptabilitzats, 192 vols.
192 vols?
En 2 anys. I amb ell, particularment en aquella època, devíem compartir uns 80 vols, com a mínim, en aquells 2 anys. I també trens, però sobretot vols. I amb els 14 anys ja no et dic. No.
I això dona lloc a llargues converses.
Sí, és que a més ell
Manuel de la vida...
Ell era d'una persona que sempre estava actiu, sempre estava de bon humor.
Que bé.
I a vegades dius, te'l trobes allò, diu, no m'enfadaré. No, per tant, era una persona, doncs això, que era una persona molt activa i que, esclar, amb l'experiència que ell ja portava, perquè, esclar, jo quan començo a treballar amb ell és l'època ja post-UNESCO, ell ja portava una carrera de més de 50 anys molt, molt, molt potent, perquè ell és precoç, diguem-ne, ell és doctor als 24, als 28 és catedràtic de Biologia Molecular a Granada, als 29 ja se'n va a Oxford amb un Premi Nobel i tornant d'Oxford un dia es troba, però i sempre ho explicava, el despatx de cop i volta el truquen i l'han fet rector de Granada sense saber exactament per què, que després sí que ho va saber. Bàsicament, havien fet una terna, els catedràtics que manaven a Granada li van dir, professor Mayor, le vamos a poner aquí para que no les elijan a usted, que elijan uno de los dos otros. A Madrid ho van veure, amb ell el van nomenar i de cop i volta es troba de rectors 34 a finals del 68. Vull dir que es troba amb, un, amb una ebullició...
Amb un panorama, no?
Que ell es diu, que diu, diu, on vaig aprendre a negociar i on vaig aprendre a mediar, doncs va ser el 68, el 69, el 70 Granada, entre estudiants trotskistes, marxistes, marxistes neoleninistes, governador civil, catedràtics vells, professors joves... Diu, allà ho vaig aprendre com es negocia i com es media, i de fet ell sempre ho explicava amb un punt d'orgull, que el campus de universitari de Granada va ser l'únic... Només hi van haver dos campus a l'estat espanyol durant aquells anys convulsos que no es van tancar mai per la governativa, perquè ell tenia la capacitat...
De mediar, d'intermediar, de favorir
espais que segurament amb alt... arribant certs acords amb el governador civil, però perquè també es poguessin fer algun tipus de manifestació que fora del campus no s'hagués pogut fer, etc. I això que va estar amenaçat. O sigui, en un cert moment li van recomanar portar pistola mentre ell era rector.
Quin vius?
També tenia una persona que si agafa una pistola no sabria fer nada, eh? Però vull dir que... Perquè més anava contra la seva filosofia. Però...
És que és el que anava a dir.
Però vull dir
anava
que...
Anava en contra,
que,
ara en parlarem
que,
també.
I també quan va ser ministre ell va estar amenaçat i també li van recomanar. Era una època que els ministres els hi recomanaven portar pistola perquè anaven sense escorta, totes unes coses molt estranyes. I a pesar d'ell, doncs, ell va ser un dels grans promotors del procés de pau al País Basc, cosa que li va portar molts disgustos, eh? Perquè... alguns presidents del govern espanyol això no li van arribar a perdonar mai.
Repassarem tot seguit la figura de Federico Mayor Zaragoza, dèiem, mort la setmana passada als 90 anys. Però abans, aprofitant que teníem el Manuel, res, quatre ítems. Manuel, fem aquesta mirada al món, si et sembla, perquè déu-n'hi-do el que va passar, si no m'equivoco, divendres passat, 20 de desembre. L'última hora aproximada que l'Aràbia Saudita va advertir Alemanya fa un any sobre el detingut per l'atemptat a Magdeburg, tres dies després continua el dol obvi, no? Si no m'equivoco, recordem l'atemptat que van morir 5 persones
i un nen
de 9 anys. I clar, encara queden persones ferides. Quin pots treure? Quina és la lectura que em fas, Manuel? Perquè se n'ha parlat molt, no?
A veure, jo crec que hi ha una cosa que és clara. Si algú vol fer mal, em farà. I el risc zero no existeix. No vivim en una societat de risc zero. Volem pretendre que vivim una bombolla de risc zero, però això no existeix, no? I en qualsevol cas, és evident que aquí hi ha algunes coses que s'han d'explicar, perquè com pot ser que un senyor com aquest, que hi ha hagut el govern alemany i els sistemes d'intel·ligència havien rebut, diguem-ne, avisos sobre la perillositat, doncs, i a més, quan llegeixes una mica, era un personatge especialment estrany, no? Perquè era psiquiatre.
Psiquiatre, 50 anys.
Però, a més, era un saudita que es posicionava a favor de l'extrema dreta alemanya.
Sí.
Jo crec que era una persona que sembla ser que no devia estar del tot equilibrada i doncs, que pugui acabar fent això. Doncs, dit això, és impossible viure en una seguretat al 100%. Ja portem alguns anys on això s'ha donat en altres casos i, per tant, segurament hi ha algun error fatal que ho explicarà i, sobretot, doncs, el que més sap greu, evidentment, és la mort d'aquestes 5 persones entre ells un nen de 9 anys, que era el més innocent de tots, i de les persones ferides, però, esclar, això sabem que tindrà un impacte a la campanya electoral, no?, que està a punt de tirar endavant a Alemanya i no serà un impacte pas positiu, no?, perquè un dels grans temes doncs, que utilitza l'extrema dreta per créixer és
la immigració, no?
Efectivament, no? Però, esclar, estem parlant també d'un personatge que suposadament donava suport a l'extrema dreta perquè estava en contra de la islamització d'Europa. Són coses que crec que encara s'han de clarificar i que ens recorden que molt malauradament doncs, vivim una societat on passen coses i on si una persona vol fer mal és molt fàcil que el pugui fer.
Passem ara a un altre tema, si et sembla, Manuel, amb aquesta mirada a l'exterior. Volíem parlar també amb tu de l'evolució de la situació síria en aquestes darreres dues setmanes. Manuel, quina és la lectura també que hem de fer amb aquesta caiguda de Damasc en mans dels rebels?
Realment és molt sorprenent, perquè és clar, o sigui, ningú sabia res. Ho sabien els que ho estaven preparant i ho sabia Turquia. Turquia, el grup de lliurament del Llevant, que és el que ha fet caure el govern de Damasc i que en aquests moments controlen Damasc, però que no controlen tot el país, doncs van veure un moment d'oportunitat perquè és a partir de la base que les dues potències que donaven suport i que en el fons mantenien a l'Assad al cap del règim de Síria, un dels règims més més durs, més repressors, d'una capacitat de repressió brutal sobre la seva ciutadania, doncs eren Rússia i Iran, no? I llavors, doncs, aquest grup de rebels, dins d'un context on ja Damasc, el règim que havia, no controlava tot el territori, veuen una finestra d'oportunitat davant de la debilitat de Rússia, que està concentrada a la guerra d'Ucraïna i que tampoc se n'acaba de sortir, que li va relativament bé, però no se n'acaba de sortir, perquè si se n'hagués sortit no hauria de demanar els 10.000 soldats nord-coreans, no? Per tant, i també la debilitat d'Iran, doncs, per l'enfrontament que està tenint a través de Hezbollah i de Hamas a Israel, doncs, de fer aquesta avançada. I el que es troba és amb un règim que està tan corcat que acaba en qüestió de dies, qüestió d'hores, no? Perquè una guerra civil terrible de més de 13 anys, amb més d'un milió de morts, bueno, no se sap exactament si està entre les dades del mig milió i el milió de morts, desenes de milions de refugiats repartits pel món, una economia absolutament destrossada, i el que es passa és que hi ha un exèrcit, suposadament, que segueix les ordres del seu president, però que, esclar, en aquests moments un soldat de l'exèrcit de l'Assad estava cobrant $30 al mes. Vull dir que amb prou de feina podia donar menjar-se per ell i per la seva família, i no? Llavors tot acabava en un sistema de tot de corrupció, de repressió, i llavors doncs veiem que això, que de cop i volta s'esfonsa tot un castell de cartes, s'esfonsa un règim que ha governat amb mà de ferro durant 50 anys, ell i el seu pare Síria, i el que ens trobem és un futur molt incert que per mi passa bàsicament per tres eixos, no? El primer eix és aquest nou govern, quina capacitat real té de control sobre el país, perquè hem de partir de la base que en aquests moments Al-Assad era reconegut com el president de Síria, però controlava ben bé la meitat del territori. Un altre 30, entre el 30 i el 40% estava controlat per els kurds, al nord i sobretot al nord-oest, i altres parts del territori estava controlat per altres faccions, no? Per tant, hi ha un nou règim. Aquest nou règim està tenint una actitud bastant intel·ligent des del meu punt de vista. Imita molt el que van fer els talibans quan van ocupar Kabul, d'allò de tenir una mica de perfil baix, de fer veure que no eren tan radicals, perquè en el fons aquest grup ve d'Al-Qaeda. Ara ja no milita com Al-Qaeda, però és un grup que ve d'aquest origen. Ara s'intenta presentar com una opció de govern seriós, que respectarà certs tipus de drets, tot i que després els talibans, un cop se'ls ha reconegut, han començat a fer el que volien, i està en aquesta fase. Però, clar, per una banda hi ha l'incògnita kurda, és a dir, hi ha aquest 30% del país controlat per les milícies kurdes, que alguns territoris ja fa més de 10 anys que els administren ells de manera completament independent, amb el suport dels Estats Units. I veurem quina és la relació entre aquestes dues realitats i sobretot Turquia, que és l'avalador d'aquest nou règim, que no deixen de ser un grup de rebels, diguem-ne, refundats i que venien d'Al-Qaeda, doncs Turquia vol aprofitar aquest context per debilitar molt els kurds, que els considera que és un dels principals elements que pot debilitar en el seu futur a Turquia. Per tant, la desgràcia de Síria, com jo he comentat més d'una vegada, és que no deixa de ser un tauler macabre de totes les potències. Hi ha les realitats internes sirianes, hi ha els kurds els hi donen suport als Estats Units i també al Regne Unit, hi ha Iran, que hi vol posar petja, Rússia, que s'està retirant, però que vol continuar mantenint les seves bases militars.
Que tenen a l'Assad a Moscou, si no m'equivoco,
sí,
no?
Per això és una cosa que jo, sincerament, queda fatal dir-ho, però millor.
Què vols dir millor?
Doncs mira, la vida és com és. Podria ser d'una altra manera.
Sí.
Però si el senyor Gaddafi l'haguessin deixat marxar i estigués instal·lat en un dels seus palaus que tenia per Europa, potser ara Líbia no seria un estat fallit i no portaria una guerra civil amb centenars de milers de morts. El senyor Gaddafi era un senyor molt estrany, però ell ja venia d'una experiència. A les primaveres àrabs cau primer Tunísia. Què li passa al president de Tunísia? Agafa l'avió i se'n va cap a París. I quan està arribant a l'espai aeri francès li diuen que no. Llavors dona mitja volta i se'n va cap a Malta i allà li diuen que no. I ha d'acabar mig amagat a Aràbia Saudita. No? Per tant, entenc que la gent vol justícia, però a vegades la justícia és una mica cara. Llavors, si aquests dictadors, quan marxen, se'n poden anar tranquil·lament al seu palauet a les afores de França o al seu pis de luxe a Londres, on sigui, és injust, certament, han robat molt, certament, però potser t'estalvies una guerra. I això, el que va passar amb el president de Tunísia, que va acabar com va acabar, doncs va fer, doncs, per exemple, segurament que el senyor Gaddafi decidís que ell resistia fins al final.
Yeah.
I el resistir fins al final va comportar una guerra, una col·lusió total d'un país i una situació caòtica que encara no s'ha recuperat ningú. No? En el cas de l'Assad, és millor una sortida fàcil, per molt injusta que sigui, perquè és un criminal com pocs, però si això ha evitat...
Que es generés després, no?
Desenes de milers de morts perquè ell s'hagués encastellat a Damasc i hagués obligat a les seves tropes a lluitar, etc. Jo crec que és, no és just, però que és millor per Síria i és millor per...
Evitar un mal major.
Exacte, no? I això ens passa a vegades, no? I jo recordo, és que ho recordo perfectament, quan va haver totes les onades aquestes i jo vaig veure que, per exemple, a Londres, que el senyor Gaddafi tenia un palauet, no sé on, uns manifestants el van ocupar i tot això, dic, no anem bé.
Ja.
Aquests senyors han d'anar, haurien de ser jutjats i empresonats.
Sí.
Però a aquests senyors se'ls ha de donar una via d'escapament. Perquè si no els hi dones una via d'escapament, moriran matant. I aquest morir matant del Gaddafi a Líbia fa que Líbia en aquests moments encara sigui un estat completament fallit. No? Llavors, Síria no vol dir que se'n surti fàcilment, perquè hi ha els kurds, que legítimament defensen els seus interessos, hi ha els interessos d'Israel pel sud, hi ha l'interès d'Iran per l'est, hi ha els interessos de les diferents faccions que encara controlen territoris, però com a mínim ens hem estalviat, com a mínim, diversos dies, si no setmanes, de conflicte, defensant Damasc, que hagués causat centenars, milers, qui ho sap, de víctimes. No? I, per tant, ara la situació és una mica més estable gràcies al fet que aquest senyor se l'ha pogut treure. I, en tot cas, com que tampoc ens escolta l'Assad, d'aquí 10 anys ja se l'extradita, saps?
Yeah.
Però amb aquestes coses s'ha de ser una mica en pràctic, perquè es vol ser tan integrista. No, 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 per justícia, per justícia. Bueno, i la justícia d'un senyor ens ha de provocar un estat fallit i una situació caòtica total en un país durant 10 anys. Per mi no té cap tipus de sentit.
Manuel, fem una cosa, perquè a la part final d'aquest espai amb Manuel Manonelles, avui, sens dubte, volíem compartir doncs, aquests minuts finals en aquest clau homenatge a Federico Mayor Zaragoza, però deixa'm preguntar-te ràpidíssimament què està passant a Rússia amb aquesta onada de misteriosos episodis incendiaris que no se sap ben bé, el Kremlin acusa Ucraïna, però també podria tractar-se d'una incipient onada de protestes contra la política del Kremlin.
Doncs no ho sabem.
És...
I potser és millor no saber-ho, diguem-ne. Jo el que crec, el que ens ha demostrat Síria, entre d'altres coses, és que Rússia no està tan forta com aparentava. Perquè si a Rússia ha hagut de deixar caure un dels seus aliats principals, que posa en perill les seves bases militars a Síria, que és la base per la qual, logística, Rússia pot estar present al centre d'Àfrica i al Sàhara amb un negoci molt lucratiu, perquè d'allà Rússia està traient minerals, està traient molts recursos, si s'han hagut de retirar tan ràpidament, que no han pogut donar cap tipus de suport al senyor Assad, excepte allò d'extreure'l i emportar-se a Moscou. Si a més necessita anar a buscar els míssils i els soldats de Corea del Nord, potser vol dir que la situació russa no és tan bona com Putin vol presentar, i a més sí que sabem que finalment, des d'un punt de vista econòmic, doncs Rússia està començant a patir doncs, les conseqüències del seu esforç de guerra. No? Per tant, pot ser una conjunció dels dos elements, i evidentment Ucraïna és al darrere, ho vam veure amb l'atemptat contra aquell tinent general, doncs que era evident que l'havia fet Ucraïna i que a més l'ha reivindicat.
Vinga, doncs ja està. Fem una cosa, aprofitem aquests minuts finals avui amb Manuel Manonelles de l'Espai Mapamundi per dedicar-li aquestes paraules a qui va ser, sens dubte. Jo crec que no som conscients del llegat que ens deixa Federico Mayor Zaragoza.
Jo crec que no. Jo crec que hi ha una visió molt parcial del personatge, que és lògic. No tothom ha tingut... jo considero que la sort i l'honor de compartir tant temps amb ell com l'he tingut jo. No? Llavors la gent el veu com aquest senyor que va ser director general de l'UNESCO, l'altre que va ser el ministre, d'altres el professor i el biòleg molecular, però quan tu ho poses tot junt, i a més hi sumes el poeta, doncs realment veus una personalitat com poques, que hi ha molt de tant en tant.
recomanem 100% que llegiu al Nacional l'article que Manuel Manonelles doncs, li va dedicar a Federico Mayor Zaragoza, que, per cert, hem intentat afinar, diguéssim, amb aquesta cançó d'Enric Morera, no, perquè justament té un significat. No és ben bé aquesta cançó, no, Manuel? Però
no, que... és una missa... Ai, una missa, perdó. Està passant. És que divendres vaig anar al tanatori i, aquesta, i aquest tema va tornar a sortir. La seva germana petita ho comentava.
Sí.
Ell sempre citava una sardana de l'Enric Morera que li cantava la seva mare quan ell era petit.
Sí.
Hi havia l'estrofa aquesta, canteu i balleu que ja descansareu quan morireu.
Sí.
I ell era de les cites que feia més, perquè, ja ho dic, era aquesta actitud sempre vital, sempre de disfrutar la vida, de viure-la intensament, de treballar-la intensament. Ell sempre ho deia, diu, miri, això diuen que la gent és més intel·ligent o menys. Miri, n'hi ha que treballen 6 hores, n'hi ha que en treballen 8, n'hi ha que en treballen 12, n'hi ha que en treballen 14. I vulguin o no vulguin, això es nota. Ell això sempre ho deia, no? Que també li deia al seu pare, això. A veure, més enllà d'això, ell tenia un coco privilegiat. Vull dir, jo, una de les coses que vaig aprendre amb ella va ser relaxar-me. Dic, aquest senyor té el coco que té, per tant, jo les meves aspiracions les puc rebaixar perquè, evidentment, no podré arribar al seu nivell, perquè, esclar, estaves parlant amb un biòleg molecular.
Sí.
Que no és Premi Nobel perquè va deixar d'exercir com a biòleg molecular, però molta gent de la bioquímica t'ho diu, que ell havia fet uns avenços espectaculars els anys que s'hi va poder dedicar.
Sí.
I ell va posar, va acabar un dia de rector i d'allà ja va començar a fer coses i no. Que, per cert, amb tothom que tingui la meva edat i més jove, el Federico Mayor ha passat per la seva vida, perquè ell va ser qui va implantar la prova del taló dels nens. O sigui, ell és el promotor d'un pla, que ara el nom sona estrany, però aquella època es deia així, que era el Plan Nacional de Prevenció de la Subnormalitat Infantil. Ara no es podria dir això, però aquella època es deia així, perquè ell, la seva especialització eren les malalties que es podien detectar en les primeres
neonatals,
en les primeres 48 hores del naixement de l'infant, i fer el tractament immediat, que això doncs revertia la possibilitat.
Això és importantíssim.
I això mateix, que era la seva especialització, imagina't, i que era la seva obsessió, ell ho aplicava en la seva vida política, i en la seva activitat científica, i en la seva activitat acadèmica. Una de les dites que tenia més èxit, i que ell sempre deia, que sempre repeteixo, deia, diu, mirin, diu, el diagnòstic perfecte és l'autòpsia. L'únic problema és que és massa tard. Llavors, no ens hem d'obsessionar amb diagnòstics perfectes, ens hem d'obsessionar amb aquells diagnòstics el més acurats possibles, però que permetin actuar a temps per revertir la situació. I tu, quan coneixies la seva dimensió científica, entenies com ell actuava des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista institucional, etcètera, etcètera.
No? I un home, si m'ho permets, de profundes creences religioses, també.
Sí, sí, sí. Ara, ell sempre es definia com a cristià heterodoxa.
Sí, sí.
Però era una persona, era creient i tenia les seves preferències, diguem-ne, evidentment, una persona obsessionada, en el bon sentit de la paraula, per la pau, doncs el seu referent no podia ser més enllà que Sant Francesc d'Assís, i el seu papa havia de ser Joan XXIII, el papa de la Pacem in Terris. Ell havia tractat molt amb Joan Pau II, i diu, sempre ens posàvem d'acord allí, jo. El problema és quan em feia parlar amb els cardenals. Diu, però parlàvem sobretot de temes de bioètica, ens posàvem d'acord, i després diu, bueno, per això parleu amb aquest cardenal, i llavors venien els problemes, no? Però sobretot el seu referent, però únic era la mare Teresa de Calcuta, per ell era... Tots aquells que es donaven del tot pels altres eren els seus referents.
Eren els seus referents. Fixa't tu que nosaltres recomanem moltíssim, insistim, un article que s'ha fet des de Catalunya Cristiana, que està a la seva pàgina web. De fet, expliquen els companys de Catalunya Cristiana que l'última entrevista que li va fer el setmanari a Mayor Zaragoza demanava passar d'una cultura de la guerra i la confrontació a una cultura de trobada i reconciliació.
Efectivament, clar, ell és el gran promotor. La principal obra de la seva vida és la cultura de pau, no? I clar, ell, les últimes vegades que havíem parlat, doncs estava molt preocupat perquè veia que estàvem entrant en aquests últims anys en la dinàmica totalment contrària per la qual ell havia estat treballant tota la seva vida, i que tenia unes arrels ben senzilles, Vull dir, a l'inici de tot estaven els seus pares. I sa mare, i el seu pare, que era una persona sense estudis, però que va crear la primera fàbrica d'antibiòtics a l'estat espanyol, o sa mare, doncs, que pues era antibalicista, però de mèdula, vull dir, i ell sempre em citava, no? Sa mare sempre li deia, diu, fill meu, diu, molts discursos, quan ells parlaven en Tortosí, Però de generals no em veuràs mai cap al front, eh? Tots ben amagats i ben calentets, eh?
Tots al darrere.
Eh? Envien a les tropes, però ells es queden al darrere. I això ho tenia ell claríssim des de que era ben petit i des de que va néixer al carrer Montaner i es movia pel carrer Montaner i anava a Bertelli.
Però sempre amb tortós al cor, eh?
Sí.
Manuel, mira, ara passen 3 minuts i els caig. Hem de connectar res amb el Tibidabo, però abans jo crec que és... anirem a publicitat abans, però jo crec que és... que és important avui, no? Llegir un dels poemes, perquè clar, Federico Mayor Zaragoza també era poeta.
A part de biòleg molecular, a part de diplomàtic, a part de polític, a part de científic, de farmacèutic, és... doncs també era poeta, sí.
Vols que llegeixi?
Sisplau.
Un fragment, si et sembla, no? Sí. D'aquest llibre, Aixecaré la veu, de Federico Mayor Zaragoza, que sí, que en bona part va ser també tasca de la gent que l'estimàveu, no? Que vau fer aquestes traduccions del català, si no m'equivoco.
Sí, perquè ell té com 7 o 8 poemaris, sí. Pel seu 75 aniversari en van fer una selecció i amb un grup de poetes van fer la traducció al català.
Mira, doncs diu així, Salobreña, 8 d'agost de 1996, delicte de silenci, cal convertir-nos en la veu de la gent silenciada, demanar-los que volen que diguem en nom seu, ser la veu que denunciï, que proclami que l'home no es ven, que no forma part del mercat, ser la veu que arriba alta i forta a tots els racons de la terra, que ningú que sàpiga parlar continuï callant, que tots els que puguin s'afegeixin a aquest clam. Manuel Manonelles.
Bon Nadal.
Bon Nadal, que vagi molt bé. Gràcies, per aquests minuts. Avui recordant a Federico Mayor Zaragoza, un home d'esperança i, sens dubte, de pau. Bones festes, Manuel.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.